Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs ja tenim un dilluns a més el nostre músic de capçalera, Lluís Cabal. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Metge no ets. Et sembla bé això de músic de capçalera?
Sí.
El nostre consultor?
Està bé, no, m'agrada, m'ha agradat. Està bé, és un apel·latiu que...
Si ens posem malalts, una mica de música. Medicina?
Com a medicina i com a el que sigui. Música sempre. Ja ho saps que jo sóc dels que pensen que la música és el que ens ajuda a ser millors persones... Llavors, música, la música no pot faltar, l'hem de tenir sempre al nostre costat.
Doncs, com sabeu, en aquest espai de música que fem cada 15 dies amb el Lluís, intentem donar la nota, i avui donarem, no la nota, sinó que donarem la campanada. Perquè fa un parell de setmanes parlàvem de l'orquestra com a instrument musical. El Lluís ens va il·lustrar i ens va explicar sobre la composició, l'estructura... Vaja, que ens va donar una classe... I vam quedar amb un tema pendent.
Sí, ho hem deixat d'entrada ja ben clar. Vam dir que no parlaríem del director d'orquestra, que ho deixàvem pel cap de 15 dies, cap de 15 dies
és avui. Una figura important.
I vam tractar només el que era pròpiament l'orquestra, del director en parlarem. I ho vam aplaçar perquè precisament volíem dedicar un programa a això, però a més volíem portar algú molt especial perquè ens parlés de...
De la figura del director.
A il·lustrar aquest tema. Llavors, qui millor que per parlar del director d'orquestra que la persona que tenim convidada avui, que si em permets la presentaré.
I tant.
Es tracta d'en James Ross, director d'orquestra internacional. És el director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès des d'aquesta temporada 2017-2018, tot i que ell ja ha vingut, ja fa molts anys que està vinculat a la Simfònica, ha vingut moltes vegades com a director convidat a dirigir diferents projectes. En James és un músic, jo el definiria, a part de que un músic extraordinari, és un músic inquiet, és un home que va començar com a trompista, ell és nascut a Boston, va començar com a la seva carrera musical com a trompista, va estar a la Gewandhaus de Leipzig, una de les millors orquestres internacionals. Allà va entrar en contacte amb en Kurt Masur, que com ell ja ens en parlarà ara, va ser el seu primer professor de direcció. Després ha estat a la Boston Symphony, també tocant i dirigint. Allà va entrar en contacte amb en Seiji Ozawa, també un dels referents, dels seus referents musicals importants, i sobretot un que jo, si em permets, ara la gent no em veu, però jo em trec el barret quan dic aquest nom, que és Leonard Bernstein. Per qui no conegui, no li soni el nom de Leonard Bernstein com a director d'orquestra, direm que Leonard Bernstein, entre moltíssimes altres coses, és el compositor de la famosíssim musical West Side Story.
És el compositor. Això sí que el sona.
Leonard Bernstein, jo, si algú no li sona aquest nom, que ho busqui a internet, és un dels pilars musicals imprescindibles del segle XX. Actualment, com dèiem, és el director musical de l'Orquestra Simfònica del Vallès i alhora també és professor a la Juilliard School de Nova York, una de les més prestigioses escoles de música a nivell mundial, i del projecte de la Jove Orquestra dels Estats Units. Per tant, per mi és un honor i un privilegi donar la benvinguda. Bon dia, James, benvingut al nostre programa.
Gràcies, saludos a tothom.
Bon dia. Escolta, quin currículum, i aquí no ho hem explicat tot, Aquí no ho hem explicat tot, perquè si no potser ens allargaríem bastant, bastant més.
No, jo et deixo coses perquè les expliquis tu.
Però si jo... No, jo explicar no, jo preguntaré i faré moltes preguntes.
Tu pregunta tot el que vulguis.
Preguntes tontes que ens porten a discussions i això serà el que farem. D'entrada li agraeixo al James que ens acompanyi avui. Farem l'entrevista, si us sembla, per facilitar i fer-la una mica més àgil. Sí. La farem en castellà, perquè el James entén el català, però així serà una miqueta més fluid. James, d'entrada, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿una orquesta puede tocar sin director?
Hasta cierto punto, excelentemente. Es decir, que yo creo que los más grandes directores del mundo saben qué talentos hay dentro de la orquesta mismo, saben cómo invitarlos en vivir y también saben cómo no interrumpir a la bondad que puede crear una orquesta cuando en verdad está escuchándose. Hasta, yo diría, 90% de una buena actuación de una orquesta se puede hacer sin un director.
Sí.
Mejor sin un director.
Sí.
Y posiblemente, Luis, hay 10%, algo así, momentos muy claves en que algo es necesitado del director para ayudar en cierta cosa. Eso puede pasar también sin un director, pero gasta muchísimo más tiempo, muchísimo más preparación. Pero los mejores directores del mundo han sabido principalmente cuándo dejar volar al propio orquesta y no interrumpir a su sentido de hacer música.
A ver, yo no sé, es que ahora no lo sé. Estoy intentando buscar una imagen de una orquesta sin director. Por eso te preguntaba, ¿es posible que una orquesta suene sin director? Si es así, la siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el director de orquesta?
Si em permets un moment, com deia el James, sí que una orquesta pot tocar sense director, perquè les orquestes, jo diria que cada orquesta té el seu nivell mínim, un nivell mínim musical del qual no baixa. Llavors, hauríem de distingir entre la figura del bon director o del director, només director.
I d'això n'hauríem de molts, parlar,
però, sí. Un bon director el que fa és que, com explicava ell sap quin instrument, com parlava la setmana passada, l'orquestra és un instrument. Per tant, un bon director té aquell instrument a les seves mans. I ell, coneixedor d'aquell instrument, és el que pot fer que aquell instrument que per si sol ja sona bé, com treure-li el millor d'ell mateix, tant a nivell de so com a nivell musical. Com deia Gustav Mahler, el gran compositor, deia, a la partitura hi és tot menys l'essencial. L'essencial és el que el director pot fer que surti, o en el cas de les grans orquestres, que ja pot sortir per si sol, potenciar-ho encara més i jugar i extreure-li tot el suc possible a l'obra, potenciant tot això essencial que no està a la partitura.
Lo fantástico también es el tamaño de una orquesta. Es decir, que dentro de un cuarteto de cuerda con cuatro músicos justo a su lado, ellos se pueden entender fácilmente por los movimientos. Pero mientras que eso crezca hasta el tamaño de una orquesta de 80, 90, 10, hay ciertos, no se puede sentir bien lo que está sintiéndolo al frente a lo detrás. Y en este momento, la ayuda del movimiento de la orquesta, es raro, del director es que es el solo que no hace ningún sonido. Es visto como un figura tan importante al frente de la orquesta representando la música
una
para los músicos.
Un poco rara, ¿no? Que la vemos todos allí diciendo, bueno, esto también lo podría hacer yo, ¿no?
Casi, y la verdad es que sí se puede, pero el talento no es necesariamente en cómo se mueve o qué tipo de dibujo hace el director, más es cómo puede un director escuchar a la orquesta y liderar al escuchar para que la orquesta se escuche mejor y mejor a ellos mismos.
Claro.
Y si eso está hecho, hay una cierta sensibilidad de música que lo hace sentir como si fuera algo íntimo entre 100 personas tocando y algo de mucha sensibilidad. Y eso es algo fantástico cuando es muy alerto y muy sensible. Es la sensación para mí lo más fantástico, que tanta gente, puede disfrutar un sonido que puede tener mucho, mucho, mucho profundo, pero nunca pesa nada. El sonido no pesa nada. ¿Dónde está el sonido? El sonido está alrededor de nosotros. ¿De dónde viene? Hay tanto belleza en este y sensibilidad también, la conexión de movimiento a los movimientos de los mismos músicos.
Has utilizado una palabra que me parece clave y es la del líder, ¿no? Al director de orquesta ha de ser un líder, ha de marcar la pauta, ha de poner su sello personal o extraer el sello personal de la propia orquesta.
Es una combinación, porque cada director tiene su propia personalidad musical, pero también la orquesta misma tiene su propia voz. Y si están trabajando bien juntos, es como si un nuevo voz crezca desde la combinación de los impulsos del director con la respuesta y los impulsos del mismo orquesta. Es decir, que lo que es único es la combinación de los dos. Y eso es muy importante. Siendo un líder de un orquesta, es no tan distinto como siendo el líder de un barco, digamos. Es decir, que, o lo que hace el avión, es decir, el piloto de avión o algo así. Es decir, que el peso de un avión prohíbe que alguien puede empujar el avión. Simplemente el piloto entra y sabe más o menos lo poco que tiene que hacer para que llegue a volar el mismo avión. O que el barco tiene el viento, tiene el barco mismo y todo eso. Y el jefe de un barco sabe cómo usar todas estas influencias grandes, mucho más grandes que él personalmente, para conseguir a un meta. Y yo diría que metafóricamente lo que hace un director es muy similar.
Sí, jo si permets que afegeixi una cosa, aquí estaria la gràcia del director. O sigui, un director el que ha de saber fer és saber extreure d'aquella orquestra el millor d'ella mateixa i, evidentment, doncs... el mateix director amb dues orquestres diferents
sonarà diferent. Sí, sí.
Perquè cada orquestra és com si agafes dos violins, que no n'hi ha dos violins iguals, doncs tornem a lo mateix, l'orquestra és un instrument, tu agafes dos violins, un mateix violinista amb dos violins diferents i sonarà diferent, millor o pitjor, no, diferent, amb les un bon violinista sabrà extreure d'aquell violí el millor que pot donar aquell instrument. Un director és el mateix. Un director ha de saber què té entre les mans i com potenciar el millor d'aquella orquestra, que evidentment serà diferent que d'una altra orquestra. Jo, si em permets, afegiria una cosa. No hi ha una premissa que es diu sempre a les primeres classes de direcció, que és que el primer que ha de fer un director és no fer nosa, no tiene que molestar, és deixar tocar. Un director el primer que ha de fer és deixar tocar. I a partir d'aquí, amb aquest deixar tocar, és quan llavors aquí entra la seva feina. Com modular totes aquestes energies de l'instrument que té entre mans per doncs, fer-ho, personalitzar-ho a la seva manera, que al final, en realitat, un bon director el que fa és que no és la seva versió, sinó que és la versió de tots unificada a partir d'ell. Però és el que dèiem, una mateixa obra amb dues orquestres, amb un mateix director, sonaran diferent.
Me recuerda también en lo de los médicos. Lo primero trabajo es no dañar a tu paciente.
Sí, sí.
Es decir, que reconocer, reconocer lo que hay y a partir de allá, ¿qué puedo hacer para añadir algo o ayudar en algo?
Sí,
¿Para
sí,
qué
sí,
me
sí,
necesitan?
Sí, 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 sí.
Es el primer descubrimiento de un líder.
Sí, sí, sí.
Entre les qualitats que estem parlant, tu deies, Lluís, intentar extreure el millor rendiment, no?, d'aquell músic. Però tiene que haver altres qualitats, me imagino, no? Què altres qualitats creus, James, que tiene que tenir un bon director?
Ah, jo crec que raramente muchos de mis professores me habrán dicho humildad como el primero.
Es
decir,
sí,
que lo más fatal que puedes hacer es sentirte por ego o por el peso de autoridad más grande como los músicos, más grande como la música misma. Eso es mi interpretación. Demasiado, poco... O sea, la humildad ayuda...
Y la generosidad.
Generosidad, a la gente también, sí. Hay que reconocer que son humanos tocando música por detrás de los instrumentos. No ver a la orquesta como un grupo... de científico, científicos haciendo algo así. Es decir, que son humanos que quieren hablar por sus instrumentos, con tus influencias. Creo que la idea de que un buen líder en cualquier sentido es alguien que puede explicar el idea a dónde vamos. Y esta idea de poder comunicarlo es lo más importante. No es que después te ha dicho dónde vamos, que ningún profesor o líder puede hacer todos los pasos de una organización para llegar a esta meta, pero hay que decir a dónde vamos.
Hem de pensar que en una orquestra sinfònica el director és el líder, però el que sap tocar el violí és el violinista, el que sap tocar la flauta és el flautista,
clar.
I el que sap tocar el violoncel és el violoncel·lista, i el que sap tocar la trompeta millor que ningú és el trompetista. Per tant, com diu ell, una cosa és explicar la idea, però tu com a director no pots pretendre ensenyar-li a un músic a tocar el seu propi instrument, perquè ell en sap molt més que tu de tocar aquell instrument. Entens? O sigui, estàs tractant, no estàs tractant amb màquines, estàs tractant amb persones, estàs tractant amb instrumentistes que s'expressen a través del seu instrument, però que són persones i que molts d'ells, moltes vegades, tenen tanta formació i tants estudis com el director que tenen al davant. El que passa és que el director fa la seva funció i l'instrumentista l'altra, però clar, el que no pot pretendre un director és això, és reeducar l'orquestra, perquè tots els músics que hi ha allà saben música i tots saben tocar el seu instrument millor que el director que tenen al davant. Aquesta és la realitat. Llavors, la humilitat, com diu el James, jo penso que és la característica principal i sine qua non, o sigui, és indispensable. Humilitat per saber demanar, suggerir el camí a seguir, però deixar que sigui l'instrumentista el que segueixi aquell camí a la seva manera. A la seva manera vull dir amb el seu instrument, perquè és ella que està tocant. No? Seria, realment és un... Jo penso que és fascinant el món de l'orquestra i la relació orquestra-director, no? És una relació fascinante.
Sí, i no...
És de mucho, o sea, de mucho de sí.
El figura de quien no hablamos es el compositor mismo que ha escrito estas notas. Es decir, que es este esquema de experiencia musical que está puesto en las notas y que hace falta que gente lo leen después de 100 años, 200 años o después de 5 días después de que un compositor lo ha puesto, va leyéndolo un director y un orquesta. Es decir, que el director no está inventando la experiencia. La experiencia musical estaba inventada por los compositores y hay que servir a los compositores y en esta manera estar como el compositor. Y eso mi profesor, sí, Leonard Bernstein, ha estado fantástico en eso, de entender la sensación de ser compositor y director a la vez.
Claro, claro.
Això és un trio, ¿eh?
Claro, es un poco ponerse, claro, es ponerse en la piel del compositor,
sí,
porque,
claro,
tú lo que estás haciendo es interpretando y de alguna manera la propuesta inicial ya está hecha, está escrita en un papel, en una partitura, esto ya está escrito.
Cada uno le va a dar sus matices, en todo
claro,
caso.
Claro, pero aquí sí que entonces es cuando te tienes que poner, la figura del director es ponerse no solo en la piel del líder de la orquesta, sino en la piel del compositor y reinterpretar esa partitura.
Y hasta cierto punto en la historia de dirección de orquesta, siempre los compositores han sido los directores también. Pero cuando se complicaba la cantidad de gente tocando, más o menos hace 175 sí, años o algo, se ha invitado esta figura que no era el compositor, pero que era un experto en hacer que un orquesta de tamaño creciendo pude tocar y sentir juntos.
Sí, clar, la figura del director, com diu ell, neix això, neix a principis del segle XIX, del director com el coneixem ara,
Sí.
Director n'hi havia, però tradicionalment el director era el compositor. Si era una obra d'un compositor viu, era el mateix compositor dirigia, i si no, dirigia el concertino. Parlàvem l'altre dia la figura del primer violí, del sí, primer violí solista, que és el primer dels violins. Aquell era el director, que d'aquí neix, si em deixeu explicar l'anècdota, neix la tradició aquesta de que el director porti una batuta. Per què porta una batuta el director? El director porta una batuta perquè és la substitució de l'arquet. El primer violí que està tocant i alhora dirigeix, quan dirigeix i dona les entrades, té un arquet a la mà. I amb aquest arquet, que és l'extensió del seu braç, és el que ell marca perquè el vegi tothom. Quan a principis del segle XIX neix la figura del director com coneixem ara, aquest director ja no està tocant el violí. Però clar, per tradició, porta algú a la mà. No porta un arc perquè no li cal, però d'aquí neix la batuta. La batuta és l'extensió del braç del director perquè una mica també fer-se veure des de més lluny, i ve d'aquí, ve de la substitució de l'arquet per una batuta.
M'encanta aquesta història.
I lo raro és quantos de los grandes directores del siglo XX no han usado batuta. De repente han querido un contacto manual directo.
Más directo.
Han usado solo las manos.
Sí.
¿Tú usas batuta?
Yo uso batuta, pero como Luis sabes, en ciertos momentos lo agrava muy raramente o lo dejo en el mano izquierda. Es decir, que hay que usar todos tus recursos musical y manual para conseguir distintos sonidos.
No cal ser, o sigui, aquests directors a què ell refereix que no han utilitzat la batuta, no és que no l'hagin utilitzat mai, és que en certs moments l'han utilitzat i en certs moments no. En moments que la música requereix un contacte, com diu ell, com diu en James, més manual, més tàctil, quasi, sobretot en moments lents, de densitat de so, de moments d'una densitat de so intensa, però en moviments lents. Això requereix, això en el músic l'ajuda molt, aquesta visió no d'una batuta, sinó de les mans del director, de quasi com un artesà que està fent argila, no? Com si estuvieras haciendo, modelando el barro para hacer un jarro, cosa així. Seria aquesta idea, no? Aquesta modelació del so amb les mans. Però això no vol dir que el director no utilitzi mai la batuta. Depèn del moment, i això, si tu lo haces, depende del momento, utilizas batuta, depende del momento la dejas, depèn del moment de lo que requereixi la música.
Lo importante es que sentir tu propio cuerpo, de tener una sensación de la música por todo tu cuerpo y poder repartir y ayudar al que toda la orquesta se sienten, no solamente por su oído y sus dedos, pero por todo su cuerpo, que es la experiencia del sonido. Y para alguna gente sin el símbolo de la autoridad en el mano, es más fácil conseguir esta buena sensación del sonido.
Es que no oblidem, si em permets un petit incís, un violí, una flauta, un clarinet, li diem instrument.
Sí.
Instrument és un sinònim d'eina, és una eina. Un instrument és una eina. És mentida, o sigui, el que sona quan tu sents un violí, el que està sonant no és el violí, és el violinista que sona a través d'aquella eina. Però el so és el so d'un mateix. El so
I
fa un
propi cuerpo.
Sí, sí, el seu propi cos. O sigui, aquest so el genera el seu propi cos a través de l'instrument. I un director és el mateix. Genera el so a través té un instrument que és l'orquestra, però aquest so també és una vivència pròpia, és generada des del seu propi cos, és el seu propi cos que està fent sonar aquell instrument. Això no ho oblidem mai, perquè moltes vegades pensem, no, és que l'instrument és una eina. El que està sonant és el cos del músic. El so el genera...
Lluís, avui estem aprofundint, estem entrant a la música, però en el cor de la música,
Bueno, és que és així. És que
avui...
Ja ho saps tu, que jo sóc un apassionat... Bueno, jo sóc un apassionat de la música.
Sí, només que t'escolti.
Però
la gent
perquè,
ja ho sap.
Ho sóc perquè és que és una... Jo no dic mai que jo faig de músic o que jo treballo de músic. Jo sóc músic. Ser músic és... És una experiència
permanent,
vital, és una manera de viure.
Hi ha una cosa, ara que ja t'has avançat i m'has parlat de la batuta, que m'ha encantat la història de l'origen de la batuta, si hi ha una cosa que crida especialment l'atenció, sobretot els que no estem acostumats a anar a concerts i a veure això en viu i en directe, és la gesticulació, de los brazos, de las manos, sea con batuta o sea sin batuta. Este lenguaje que utilizáis, que los que no entendemos no sabemos leer. ¿Para qué sirven esos gestos? ¿De qué depende que un gesto sea más largo, más contundente?
Lo fantástico de gesticular es que se puede preparar el futuro. Es que puede introducir una sensación para la orquesta de lo que va a pasar, para que ellos lo puedan hacer juntos con un cierto confianza. Es decir, que gesticulación no es solamente moviéndose con la música, es ayudando cuando cuenta para algo en preparar algo. Siempre se trata de preparación. Y después de eso, es es moverse con la música, que es como nadar con el sonido o con la misma música. Pero lo que cuenta, esto es 10% de la importancia del director que notaba antes, es eso, es la posibilidad de crear la esperanza en que algo de cierta manera va a pasar, específicamente para la orquesta, para que toda la orquesta pueda leer del gesto, ok, vamos ahí. Mm. Es difícil mostrarlo por radio, pero...
Sí.
Pero estoy
Pero James, no ho veieu, però el James està fent els gestos, alguns, acompanyant-se
que
faria davant de l'orquestra.
Sí. Això és vital i és sumament important, és l'anticipació. Uh-huh. És a dir, a l'hora d'un concert, jo diria que la gesticulació amb la música és important, però ja no tant, perquè ja s'ha treballat durant els assajos, això. Uh-huh. Però el que és imprescindible sempre en un assaig o en un concert és l'anticipació, és la preparació de quan hi haurà un canvi de tempo, un canvi de dinàmica, uh-huh. un canvi de color, tot això no es pot deixar a la improvisació i no es pot deixar a l'últim moment, perquè pensem que com més gran és l'orquestra, més necessita anticipar tota aquesta informació, perquè la comunicació es va complicant, com més músics, com deia ell, amb un quartet la comunicació és facilíssima, són quatre i només amb una mirada ja ho tenen, però a l'orquestra això s'ha d'anticipar, i sobretot això, quan vindrà un canvi de tempo, que la música de cop serà més ràpida o serà més lenta, o estem tocant molt fluixet, molt piano, no? I ha de créixer cap a un fort, això no s'ha de preparar, s'ha de suggerir a l'orquestra perquè d'alguna manera sortir de manera orgànica i tots alhora. I aquesta és la part, jo diria, més imprescindible d'un director a l'hora del concert. Uh-huh. La resta ja s'ha treballat, això també s'ha treballat, uh-huh. però clar, com que la música és un ens viu, bueno, anem a accelerar, vale, però quan? No tenim un pedal de gas com els cotxes per dir, vinga, gas a fondo i ja està, no? Uh-huh. Depèn del dia, depèn del moment, depèn de l'acústica de la sala, aquell accelerando serà d'una manera o serà d'una altra. I això és el que un director, en el seu moment, està fent. Després també, ell, com diu ell, gesticula amb la música, evidentment. Però això ja no és tan important perquè ja està funcionant. Uh-huh. Però l'anticipació, repeteixo, és indispensable. Quan una orquestra hi ha un canvi i no va junta, aquí llavors sí que es pot dir que és culpa del director, que no ho ha anticipat, saps?
Anticipació també és altra manera de dir respirar antes.
Sí,
es decir,
sí.
Que respirar para la orquesta, con la orquesta, es el uno acto, la respiración que tiene que hacer todo el viento, todo el madera, pero hasta percusión y cuerdas.
Sí,
si
sí,
no
sí.
respiren, en verdad no pueden tocar. So, la gesticulación de un director es como una imitación de respiraciones, inrespiraciones y exhalación,
sí,
inspiración.
Sí.
Y eso, esta sensación es tremendamente importante para una orquesta.
Escolta, que ens hem quedat ja sense temps.
Ens hem quedat curts, estem fent curts.
Com sempre, quina llàstima. Hauríem de tenir...
Bueno, podem repetir.
Més oportunitats.
En otro periodo que estés por aquí, podemos continuar con esto.
Sí. Abrimos mil más temes.
Ella ha pogut venir ara, perquè ara està en aquest període amb el treball amb la Sinfònica, que ara el dissabte passat vam fer el Pirgin al Palau, i ara, bueno, tu vuelves dentro de un par de meses, me parece.
Sí,
tres,
en marzo ya.
Podem repetir-ho, una altra vegada que ell estigui per aquí, podem continuar.
Bueno, James, pues estás invitado.
Con mucho placer.
Si quieres, seguimos hablando. Avui déu-n'hi-do, hem tractat temes i jo personalment he descobert coses, poder parlar amb un director d'orquestra.
Tenir el James aquí és un privilegi.
I tant, i tant. Moltíssimes gràcies, James, i que vaya bien, hasta tu vuelta.
Gràcies. Serà pronto.
I, Lluís, a tu t'espero.
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15
aquí
dies.
No faltaré.
Sí, senyor. Continuarem repassant altres
històries. Continuarem repassant altres temes de la música, que sempre... que hi hagi molta música.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als dos i molt bon dia.
A vosaltres.
Gràcies.